que això és el que fa que allunyi també una mica la poesia d'un lector
Sí, habitual,
normal,
sí.
sí.
I les absències, doncs, tu diries, no hi són. Està buit, no? Buit. Sí. Està buit, però et queda. Sí. No hi són, però d'alguna manera hi són, D'alguna manera hi perquè són. hi ha el record. Exacte.
Sí,
Sí,
que
és...
és el que no hi és, però hi continua
Com
sent.
aquest oxímoron, no? L'absència present.
Sí, és així.
Molt A mi
bé.
m'agradaria llegir un
De
d'Odissea
l'altre.
Menor,
Sí.
un que es diu L'arbre de la vida. Budapest 2016. M'enduc l'instant del parpelleig metàl·lic de branques esllanguides, de fulles vinclades cap a terra, on sepultar l'horror i la vergonya, mentre parles de la gran sinagoga, ara tomba d'innocents. I només sento la marxa forçada de Ratnoti, entre premonició de mort i delits d'una vella Arcàdia. I només veig la paràbola invertida, un desmai d'ombres amb nom propi. Mai més, des que l'home és home, barbàrie.
Sí. Emocionen, no? Us llegiré jo el primer poema de la Casa de les Absències. Jo he tingut el privilegi de llegir-lo. El tinc, bueno, el tinc en PDF. Us llegiré el primer i l'últim com a resum de lo que és l'obra, no? Com comences i com l'acabes. I jo crec que tothom entendrà el títol. Primer poema, es titula així, La casa de les absències. Torno a casa, devastada, com escanya el terregall, la llavor que hi germinava. Fugit el fantasma de les coses, resta només el rastre d'aquelles que ens prenyaren les venes, els plecs de la pell nafrada, cada múscul i òrgan tensat, cada ració del cor, preservant aquell record vitalment inevitable. Així comença. Ella torna a la casa de les absències. És com si haguessis estat fora, no?
És que els primers versos ja, no, t'estan ficant en una
Sí,
situació, te descriu perfectament,
d'introspecció, sí.
sí.
Tornes devastada buscant, no? Buscant. És el que diem, que quan arribem a casa, no? Ah, quina Sí. tranquil·litat, busques això, no? Quina pau, quina tranquil·litat. I quan acabes amb el poema Els elements, és com una cosa de dir, vigila, bueno, llegeixo i després ens dius. L'últim es titula Els elements. Seràs terra un dia i la terra t'engolirà en païdor lent. Seràs foc en el record, milers de rostres esllanguits, i la mà del temps no sabrà dibuixar-te. Seràs aigua, el pes d'una llàgrima, gotim migrat del mirall líquid, i cap tràngol et negarà la boca. Seràs aire per als qui et viuen. Compte que no siguis irrespirable. Compte, no? Què vols dir amb això? Compte que no siguis irrespirable. Són els quatre elements i en l'últim, en l'aire, doncs el record que deixarem o el pes que deixarem en els altres, no? Que el nostre aire, que l'aire que hem creat nosaltres, que la nostra atmosfera no sigui respirable. Sigui benigna, no?
Sí. Sí.
Sí, que sani, no? És bonic, eh?
Sí.
Veieu les paraules dites així poèticament? Quins missatges? Això amb narrativa, clar, la narrativa a mi m'agrada molt, també, però és diferent, no? Estàs explicant una cosa que no té
Necessita
res a veure a
moltes més
vegades.
paraules
Sí,
sí. Per
moltes més
exemple, que
paraules i els sentiments, mira, no, pots escriure de coses que no has viscut. En canvi, la poesia, bueno, com deia el Margarit, no, no, és un acte d'amor i no pots escriure el que no has viscut en poesia.
sí.
Has d'haver experimentat aquest sentiment per poder-lo...
A vegades la poesia, no sé si us passa, que és com impulsos, no? Jo de vegades vaig pel carrer o alguna altra situació així quotidiana, em ve una paraula al cap, me l'apunto
Sí,
perquè no se m'oblidi,
sí,
i a partir d'aquesta paraula em van sorgint
sí.
versos. Vull dir
Sí,
que al final és
és un
un
impuls.
impuls.
És
És veritat,
veritat.
sí.
Jo a vegades, si no tinc boli, amb la gravadora del
Sí.
mòbil em gravo.
Per això també és més difícil de vegades marcar-te un moment per treballar.
no? Sí. Perquè és una mica el que comentes.
Et va venint.
Que et va venint, no?
La poesia, jo crec que ens busca, sí, és ella, sí, la que ens sí, busca.
Passejant, a la millor sent feinejant per casa, sí, que al cap va... I algun input, que és el que... alguna sensació, sí, algun record, que es suscita el poema, no? Sí. No pas anar-lo a buscar. Després sí que el treballaràs, esclar, és el que diem, no? Tu tindràs aquest input i llavors el aniràs treballant i necessitaràs estones, sí, per a treballar-lo. Però aquest, jo també n'estic d'acord amb el que dius.
Helena, sóc Eduard.
Hola, Eduard.
Ara l'Anna Maria ha esmentat el Margarit. Quins són els teus referents en poesia?
Jo, els referents, no sabria dir-te. Tinc molts poetes que m'agraden. Llegeixo bastant desordenada, perquè jo ja ho sóc una mica desendreçada en el meu cap, oi? Vaig començar més llegint poesia espanyola, és veritat. I em sortia, perquè també vaig fer hispàniques, la meva llengua és el català, això. I pensava, m'estic falsejant jo mateixa. Jo sento un català, jo penso un català. Però mira, l'educació, potser els meus, sí, estudis primers de filologia, tenia un vocabulari, em semblava més ric en castellà, en el començament, que no pas en català. Ric, de varietat, doncs, de registre més estàndard i més col·loquial, evidentment que no, però allò més de llibre, oi? Per l'educació, simplement. I llavors m'agradava molt, en el començament, doncs, García Montero, no? López Andrada, Jaime Sabines, Benito Reyes, bueno, tots aquests m'agradaven molt. L'Àngel Valente, tots aquests m'agradaven molt. Després he llegit, doncs, molts poetes catalans que m'han agradat molt, però d'una manera així, a vegades veig novetats editorials per conèixer-los. Ara, doncs, no sé, el Pep Civit, l'Esteve Plantada, la Susana Rafart, o sigui, un munt. L'Enric Sòria m'agrada molt també, el Lluís Calvo, el Màrius Sampere, és que no sabria dir-te, m'agraden i llegeixo el que m'agrada i suposo que m'influeix el que m'agrada, perquè com que ho rellegeixo i dic, i torno, és com un degutim, no? Com un degoteig que et va calant, i llavors són els altres que suposo que han de dir, mira, doncs mira, aquesta xica sembla que aquí en aquest estil, mira, jo em recorda, o això em rec... però un mateix, sí, m'imagino que es deixa influir per allò que llegeix i que li agrada.
Sí.
Ah, llavors, d'estrangers, o sigui, m'agrada molt, que no siguin d'aquí, del nostre territori, la Gioconda Belli i la Szymborska, m'agrada molt també per la seva ironia, per la seva gràcia. I després, potser el Bukowski també m'agrada, també per la seva ironia i per com més de diferent d'altres poetes, no? Mm. Tan seriosos o més, sí, més introspectius.
Sí.
També et volia preguntar, ja t'ho vaig preguntar quan vam fer l'entrega de premis, el que passa que ara que estaràs a punt de tenir el teu llibre a les mans, m'agradaria saber si la teva resposta segueix sent la mateixa. Et penses aventurar o et planteges la possibilitat d'aventurar-te en algun altre gènere a banda de la poesia? Ara que...
No ho crec. No, perquè jo em sembla que el meu cap està pensat i estructurat per la poesia. Mm-hmm. Crec que la meva... Home, els professors... escrivim, i home, escrivim bé d'entrada, no? Perquè també ens agrada, són bons lectors en general, professors de català i castellà o de francès, no? Els de filologia, acostumen a ser bons lectors o relativament bons lectors perquè és el que els agrada, és el que han estudiat, oi? Però jo crec que tinc el camp més estructurat per la poesia, m'agrada més aquesta concisió de què parlàvem, no? Aquest treballar el mot, que no pas la narrativa. I em sembla que hi tinc més facultats.
I en poesia tens...
Una pregunta més, per part meva, ja us torno la pilota. Li vaig preguntar, també amb tu vam parlar durant l'entrevista que vam fer amb el dia de l'entrega del guardó, sobre com havia impactat el confinament, la pandèmia amb la teva obra. Li vam preguntar també a en Tia Benassar, que fa un dia que està aquí amb nosaltres, sí, al programa de ràdio, i ell ens deia que durant el confinament ha viatjat com mai, en el sentit que havia tingut l'oportunitat de mentalment viatjar molt i això ho havia reflectit amb els llibres. Tu també has tingut aquesta sensació o t'has sentit enclaustrada dins de casa?
Home, vam tenir molt de temps. Vam tenir molt temps per pensar, per llegir i per estar amb nosaltres mateixos. Segur que ens va influir positivament des del punt de vista de creació, perquè en vam tenir de temps. I també les sensacions noves que vam sentir en aquell moment, doncs segurament alguns d'aquests poemes que puguin ser una mica més foscos, aparentment més foscos, potser han sortit d'aquests dies més enclaustrats. Segur que sí.
Sí, bueno, jo ara volia preguntar, ja ens ha quedat clar, no?, que ella està estructurada per fer poesia, però i en poesia tens alguna cosa, tens més material com per... fer un altre llibre, pot ser que en el futur...
Sí, sí, pot ser, és clar que sí. Sí, jo penso que arriba un moment en què esdevé una mica una necessitat per nosaltres mateixos. No hi hem de viure, evidentment. No ho fem per... Ho fem per nosaltres mateixos i també per arribar als altres, per poder-los emocionar. Els poetes, doncs, que no és la, no vivim de la poesia, sinó que som professionals diversos i que escrivim poesia com una afició, em penso que la nostra aspiració és trobar-nos a nosaltres mateixos. Crec que la poesia també és una font de coneixement d'un mateix i de la vida, és una manera d'interpretar, una introspecció que crec que és molt bona, de coneixement i d'autoconeixement, i després d'alliberament per la paraula. I si tu pots alliberar-te i pots fer arribar a emocionar a una altra persona o a altres persones, és que ja tens el premi. El premi és aquest, no esperem res més. És un art que és així, no hi ha cap pretensió econòmica darrere de la poesia.
És comunicar-se, però no, és a altres nivells.
A altres nivells, sí, sí.
Sí, molt bé.
Bueno, i si ve el premi econòmic tampoc li farem un lleig, no?
No, home, sí. Sí, sí.
Si compensa, no?
Sí,
no?
Sí, si compensa, sí.
Ja posats ho tindríem, no?
Sí, sí.
Llavors escriuríem molta gent.
Sí.
Molta més, molta més.
Sí, sí. Ja, ara mateix...
Home, sí, però si us fixeu en els... Ara deixeu-me aquest incís. Si us fixeu en les dotacions de premis de poesia, dotació econòmica i la dotació d'un premi de narrativa,
sí.
És
hi ha diferència.
Però molt. Sí. Això crec, ja ho sé que no, que tot és també que les vendes, aviam, la poesia no es llegeix poc, es ven poc, es compra poc, és que tot és un circuit, no? Però d'alguna manera la poesia queda una mica com el parent pobre, no? Sí. Com si fos com la literatura juvenil, que també, oh, és que mira, és poesia. La gent de fora pot pensar, mira, és que home, una novel·la costa molt de fer i per això la doten d'aquesta manera, la doten amb aquest premi. Però que un llibre de poemes sembla que sigui unes tonetes.
Com que és més curt, no?
Ah, sí. Que sí? Jo crec que això ens pot passar, no?, si no estàs dintre d'aquest món.
Diuen que han d'escriure més paraules, més,
sí,
més fulls, no? No sé, però no sé... Bueno, jo ho trobo molt descompensat, la veritat. Perquè, bueno, escriure més paraules, però són més fàcils, no? Penso, més senzilles, no? Bueno, les paraules de poesia són molt... són molt meditades.
En el fons és el que es ven més, es llegeix més, sí. I és clar, les editorials o els premis estan muntats una mica doncs, en funció del que és la nostra societat, i és així, no, no és per... És només una reflexió, no és una crítica, no? És una reflexió, no, en tots els concursos que hi pot haver a les dues, té aquesta diferència de...
Sí,
de dotació.
És més comercial i,
sí,
i guanyaran més les editorials.
Així, això.
Té com a més nom dir novel·lista que poeta, no?
Segurament. Sí.
També el moment que s'està vivint ara, en parlàvem la setmana passada també amb el Sebastià Benassar, que parlava d'aquesta sobreproducció literària, no? Una miqueta que hi ha,
molt.
I cada vegada costa més, no?, trobar, no diríem bona literatura, sinó aquella literatura que a un li interessa, no? Que a vegades és una mica més difícil.
Sí. Mm.
I coneixem, clar, amb aquests pocs anys que portem aquí amb les Carrits, coneixem a molta gent que escriu moltíssima, que s'autoedita llibres o guanya algun premi i pot editar, que al final això, no?, genera,
sí,
aquest,
sí,
punt que ens coneixem tots i hi ha una altra esfera, no?, més enllà del món editorial, no?
I tant.
Doncs res, jo penso que aquesta entrevista ja... La podem anar donant per acabada, Helena. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me, he estat molt a gust.
Un plaer tornar-te a veure.
Doncs, moltes gràcies.
Ah, bueno, sí, jo sí. M'he deixat... De...
Ah, no, no, sí, sí,
de com vas decidir presentar-te a aquest concurs, Vila de Montblanc?
Mira, el que vaig fer quan vaig tenir-lo enllestit, perquè tampoc m'hi posava dates, dic, quan el tinc enllestit, el tinc enllestit. Mm. I llavors el que em va costar més és donar-li doncs, l'estructura. No? Mm. El que em va costar més és pensar en una estructura que el pogués lligar bé. vaig mirar, volia que me'l publiquessin, ja només volia veure'l, tenir-lo, és com un part, tenir-lo i que el poguessin tenir els meus amics, la meva família, sí, els poetes que em poden estimar, que em poden... I ja està, aquesta és la meva... Vaig veure que dels primers, dic, mira, és a la vora, Montblanc, no? És, sí, per nosaltres, Cambrils, Montblanc, és territori, no?
Clar.
I dic, ai, mira, doncs l'editen, i jo estava dintre i ja l'havia acabat, ho intento. I així va ser.
Molt bé, molt bé.
Sí, no? I ens encanta.
Estupendo, ens encanta.
Hem tingut dels 6 guanyadors, no?, que hem tingut en els 3 certàmens, hi ha perfils molt, molt diferents, i aquest any és on hi ha, ho dèiem, no?, els més extrems, no? Tens el Sebastià Benassar amb aquesta producció, amb aquesta carrera, i per altra banda tens una persona que, bueno, també, no?, ha publicat un llibre, i escolta'm, no és poca cosa, no? Un certamen que sí, és jove, però des del principi doncs, hem volgut tenir aquest prestigi amb el jurat, amb tot això, no? I estem encantats.
Sí, i tant.
Una dona de prop, una dona...
Sí, una dona...
Dir, sí, ens sentim molt identificats, perquè és aquest tipus de gent, no?, tan activista, no?,
sí,
que fa ràdio, promou,
sí, sí,
es mou, no?
Sí, sí, sí.
I sí, estem supercontents.
Doncs, bueno, moltes felicitats moltes, una altra vegada.
Moltes gràcies. Salutacions a... els de Ràdio Montblanc, a tota la comarca, tots els que escolten Ràdio Montblanc.
Així és.
I ara continuem amb el més llegit. No tinc la cortineta, ho anunciem, així que Anna Mari, quan vulguis, el més llegit. Jo tinc aquí preparat una coseta, ja em diràs quan l'he de posar.
Sí, bé, el més llegit és una secció mensual, com hem dit sempre, però en aquest cas és trimensual o quatrimensual. Bueno, la qüestió, que en comptes de preguntar el més llegit aquest mes anterior, he preguntat el més llegit a la Conca aquest estiu, no? I bueno, ens ha enviat un àudio la Neus de la llibreria Índex de l'Espluga. Més o menys ens ha dit que s'ha llegit a l'estiu igual que els mesos anteriors. Destaca un autor local, que ara us els dirà, però molt venuda durant l'estiu i el començament de la tardor. També ens dirà el més llegit a nivell infantil, juvenil, i el que també destaca és que ha pujat molt la venda del manga de diferents etapes. Escoltem l'àudio que amablement ens ha enviat la Neus.
Molt bé.
Hola, bones. Aquí a l'estiu s'ha anat venent més o menys el que ja s'ha anat venent mesos enrere. S'ha vengut molt bé els títols clàssics com Benvolguda de l'Empar Moliner, com L'alegria de viure de la Sílvia Soler, o La vall de la llum del Cruanyes. Això s'ha continuat venent molt bé durant tot l'estiu. Llavors, potser podríem destacar la que més s'ha vengut de l'autor local, Antoni Carreres, que és el llibre de Roc Ponent. Aquesta ha sigut la venda més forta que s'ha fet durant tot l'estiu, inclús començament de tardor, des que vam començar a tenir-lo per Sant Jordi, ha sigut la venda més forta. Després, a veure, també s'ha vengut, doncs, ja et dic, llibres que s'han anat venent durant mesos enrere, Les modistes d'Auschwitz, tot això s'ha anat venent. En quant a infantil, doncs, les col·leccions bàsiques d'aquests mesos enrere també, com Anna Cadabra, Les ratites, Els compes, coses d'aquestes s'han anat venent durant molt bé durant tot l'estiu. També juvenil, doncs, a veure, s'ha revifat la trilogia de Foc, l'última tongada d'aquesta sèrie de les ciutats de fum. Tot el que ha sigut de l'editorial Fanbooks, tota la publicació juvenil, s'ha vengut molt bé. I a més també ha pujat moltíssim la venda de manga, qualsevol tipus de manga, des dels 12 fins als 20 llargs, qualsevol tipus de manga s'ha vengut molt bé. Això ha sigut una mica el resum del què, en quant a llibre doncs, de més infantil, quan contes clàssics, pop-ups, tot això ha sigut la venda bàsica de cada estiu. Val? Això ha sigut més o menys el resum del que hem tingut de vendes.
Molt bé, bueno, no?
Sí, sí.
Sí, sí, ens ho ha resumit molt bé. Ben especificat tot. Molt bé,
ja
moltes gràcies a la
Neus. Veurem com ha començat la tardor. No?
Ah, exacte.
Molt bé, i continuarem ara ja. Eduard, com ho tenim això?
Molt bé, molt bé.
Ja, quan vulguis a Maroteca encara no tenim cortineta, però
no,
ja quan
això
la tinguem.
Bueno, ja ho anirem coordinant,
encara
Eduard.
Encara no
hi són
les noves.
Vinga, va, cap problema.
Vinga,
cap problema.
Va.
Vinga, va, jo abans de res sí que tinc una protesta. I és que avui he vist l'escaleta, m'ha fet molta il·lusió veure que per primera vegada jo tenia la secció abans de l'Anna Maria, i l'Anna Maria va i ha esmunyit la secció a dins l'entrevista. Això és molt poc seriós, Anna Maria.
No, Eduard. He fet la meitat, em falta l'altra meitat. Però tenint aquí a l'Helena i parlant d'ella, doncs volia parlar del títol del seu poemari, de les paraules que formen el títol. Dic, doncs ja ho encadenem, no? Perquè així ho hem comentat amb ella. Però em queda la meitat.
Sergi, ens està agafant massa protagonista l'Anna Maria. No,
bueno, ja tu l'has pogut veure, que t'he passat un moment la imatge.
Ara t'ho anava a dir.
El seu micropresidencial allí.
Si veiessis on està asseguda.
Com no hi ha la Judit? Judit, et pensem.
Està fent una dictadura.
Vinga, va.
Vinga.
Abans de res, voldria rescatar un tema que va sortir la setmana passada en l'inauguració de la secció que ens va deixar tots amb un incògnit.
Ah, sí?
Us recordo. Sí. Un bon consell. Solteres, casades, vídues, amb els mimos i sols amb els mimos, obtindreu d'ells tot, tot el que voldreu. Els mimos ho curen tot. Sense mimos, que en viuríem d'avorrits? Us recordeu d'això?
Sí.
Era un anunci, no?
Un anunci. Els mimos vam saber que es venien a Cala Drogaret, però ens vam quedar amb la incògnita de què eren.
He estat a punt d'entrar avui, eh? Estava mirant els clics, l'aparador tan bonic, i dic, entraré a veure què són els mimos, però dic, no, ho ha de dir l'Eduard,
No, i podies haver-ho mirat, i potser no hauries pogut portar algun si en queden en estoc. No sé.
Així ja li xafes la secció del tot.
Ho he estat investigant, i sí, n'he tret l'entrellat, aquests dels mimos. Primer, és veritat que els mimos eren un producte fabricat per una empresa anomenada Escué, un nom que Montblanc, la veritat, no té cap anomenada. Per això també es comprova que, tot i que deien perdeu el temps demanant-los a altres cases, no és veritat. No només es venien a Cala Drogaret, sinó que també es venien a Cal Massip, conegut com El Saboner, la botiga de queviures que hi havia allà al carrer de Sant Josep. I no només a Montblanc, sinó que també n'he trobat el rastre d'altres poblacions com el Catllà, Sitges o Vilanova i la Geltrú.
Hòstia, el Gontijó allà... buscant mimos, eh?
Sí, com els busques.
Doncs al Catllà, Sitges, a Vilanova i Geltrú i altres poblacions també venien mimos. A Vilanova, de fet, deien versificados en días húmedos y nublados, mirando a la luna y pensando en la suegra, desaparece la jaqueca comiendo mimos. Hasta los médicos lo emplean. Poca broma. O també deien un metge tenia la dona sempre trista i malaltona. Sols logra posar-la bé donant-li mimos escuer. Això ja és poesia, eh? Això és poesia.
Això és poesia, eh? Rima, consonant...
Mira, a Sitges també amb to poètic, però més prosaic, escrivien si els diputats catalans mimos de l'escue mengessin, els envejarien més quan en el Congrés parlessin.
Mira.
I en clau més romàntica deia més com ho faré, ai de mi, si ja no em vol la Mercè? És molt senzill, Agustí. Compra-li mimos escue. Poesia pura.
Anuncis com els d'abans. Anuncis com els d'abans ja no hi són, eh?
Finalment, a Montblanc, la publicitat de setmanes posteriors a l'anunci que vam veure revelava els mimos escue ho curen tot. Són la pau dels matrimonis.
Mira.
Però què eren els mimos?
Sí.
Doncs els mimos eren uns bombons. Ah. Els mimos eren uns bombons fabricats per la confiteria Escue amb seu a Bellvís, una població a Lleida, uns 60 quilòmetres aquí de la nostra vila, que va tenir força èxit a principis dels anys 20 del segle passat. I és que van descobrir que la clau de l'èxit, a banda d'un bon producte, era una bona campanya de màrqueting. Una setmana després de l'anunci que vam veure, es convocava a Montblanc un concurs per a premiar la millor quarteta destinada a imprimir-la en l'embolcall dels bombons dels mimos. Val a dir que el concurs el va guanyar l'escriptor i dramaturg montblanquí Josep Maria Poblet, que jugava amb avantatge. Tot, i que Josep Maria Poblet no es va caracteritzar mai per ser poeta. Ell era escriptor, era polític, era dramaturg, però no era poeta. I tot i així, va guanyar. Gràcies a la meva sagacitat i perseverança, he trobat les imatges d'uns quants dels embolcalls dels famosos mimos, que després del programa els penjarem a les xarxes socials per l'audiència inquieta i segur que estan molt preocupats per això. Corresponent als diferents sabors. I és que eren diferents en funció dels sabors, com els sugos. Recordeu els sugos, que tenien colors diferents en funció del sabor?
Encara els tenen.
La pinya blava.
I que digueu el que digueu, sí, i digueu el que digueu, el millor és el de pinya, el de color blau. Doncs els mimos, per comptes de pel color, es distingien pel rodolí que tenia l'embolcall.
Ah.
Per exemple, el mimo de Grosella deia les ànimes del purgatori no mengen mimos escuer, elles paguen, però se'ls menja un escolar que jo sé. No sé qui és l'escolar. Els de vainilla deien per demostrar carinyo, saps, Antònia, què faré? Li ompliré les mans de mimos del que fabrica l'escuer. I així, els diferents sabors, cadascun d'ells tenia un rodolí o un...
Ostres! Sí, sí.
Per concloure, recordem que els mimos distreuen, endolceixen la vida i augmenten el carinyo. Malauradament, a dia d'avui ja no hi ha ni mimos ni existeix ja la confiteria Escué a Bellvís. Ho sento.
I aquí a la Drugaret no els hi quedaran, no?
Ho hem de preguntar, però la veritat és que després de 100 anys jo no sé si aquests mimos...
No n'hi quedaran.
Faran efecte diferent.
Els podem regalar a l'audiència, però vaja, ens hem de alliberar de qualsevol tipus de responsabilitat civil.
El que farem també amb l'audiència és dir-los que si tenen alguna imatge d'ells,
si
algun record, algun anunci o...
A lo millor hi ha un envoltori.
O algun record.
Mira, jo ara l'ensenyaré en pantalla, el pot veure el Sergi, però això són les imatges dels mimos que després... Els penjarem a la web, si vols.
Així ben vintage.
Violeta, rosella, ananàs, que era el de pinya, i és de color blau, com és lògic, etc. Va. Dit això, passem a la hemeroteca pròpiament dit. Avui repassarem l'exemplar del 14 d'octubre de 1922, és a dir, de demà passat. Es veu que en aquesta setmana no havia passat gaire cosa perquè la redacció va omplir el setmanari d'articles de tercers. D'una banda, encapçalava la portada un article titulat Ducal, Vila de Montblanc. També original, eh? Era un article originalment publicat al diari barceloní La Publicitat, on un reporter, que és el que havia creuat la Conca de Barberà en cotxe, deixava anar un reguitzell de tòpics de la Conca. I nosaltres es va fer molta il·lusió i l'hem repetit, com si el que ens pogués explicar un tio de Barcelona sobre la Conca de Barberà ens pogués sorprendre. Però, en fi, es va fer il·lusió i vam publicar en primera plana. També hi havia una crítica del llibre Montblanquines, publicat per l'escriptor local Josep Conangle i Fontanilles, i la crítica era càrrec de l'historiador tarragoní Joan Ruiz i Porta. Val a dir que just aquells dies el llibre arribava a les llibreries de la vila, amb el qual, bueno, no era casual que publiquessin aquella glossa amb el diari. És com si el Forador t'entrevistessin a l'autor del quiosc de Sant Francesc. Ara no em ve el nom de l'autor, però el llibre és bo. Sí.
Però aquesta entrevista la voldria veure això en directe, eh?
Sí. També hi havia un article de propaganda de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que aquella època tenia molta prèdica perquè estava impulsada per la Mancomunitat de Catalunya. I ja en clau local, el diari es feia ressò de la solemne declaració que l'Ajuntament de Montblanc va fer en el sentit de proclamar que Catalunya era una nació amb dret de regir-se per un govern propi. L'Ajuntament llavors ja anava fort, eh? Aquesta proclamació, si voleu saber alguna cosa més, aprofito a fer la falca, us recomano un article que en Josep Maria Porta i Balanyà publica al proper Foradot, que sortirà d'aquí uns dies, i on analitza aquesta declaració, aquesta proclamació que va fer l'Ajuntament fa 100 anys.
No es va commemorar ara fa poc aquesta...
No, el que es va commemorar ara fa poc va ser les festes patriòtiques, que van ser al febrer, que va venir tota la Mancomunitat de Catalunya a Montblanc, però a banda d'això es començava, diguem-ne, a coure un ambient de nacionalisme més exacerbat a Catalunya, i aquí a Montblanc l'Ajuntament va fer una declaració solemne, va ser més un brindis al sol que una altra cosa, però sí que va fer una proclamació en aquest sentit.
Com hem canviat, de fa 100 anys?
Sí, tant.
Sí. Ara som una mica més prudents perquè tenim més pel·lo del clatellot. Altres informacions d'interès de la nova Conca de fa un segle. Ja s'han instal·lat a la plaça Major les castanyeres.
Mira.
Si és que llavors el temps era com Déu mana i a aquestes alçades feia fred, no com ara. Això ja no és seriós ni de res.
Ja no,
ara ja ha començat la campanya de Nadal, podríem dir, quasi.
Bueno, la campanya de Nadal va començar a l'agost. Però, tot i que fa 100 anys feia temps per les castanyes, era un temps que havia estat fatal per la producció de rovellons. No hi havia rovellons a Montblanc en ara fa 100 anys, i en canvi el raïm, ja ho avançava la setmana passada, va fer una molt bona verema, una verema fantàstica. En l'apartat d'obres públiques s'han iniciat les obres per restaurar el rentador de Rogelons, destruït fa poc temps pels aiguats, i l'Ajuntament segueix intentant arreplegar diners per adobar el cabí de Prenafeta. Prenafeta encara estava bastant incomunicat. Què hi farem? Recordareu que la setmana passada Ana Maria es va convocar un concurs de tir a la Serreta de Sant Josep?
Sí, ho recordo.
Sí.
Recordes que es van extingir els lleons i els elefants de la zona? I també esmentar que després de la primera i segona tirada es va fer una tercera reservada a les senyoretes de Tarragona i de Montblanc, que també tiraven. El que no consta si disparaven contra els senyorets de Tarragona i de Montblanc. Això no ho deixen clar.
Però... Directe al cor, segur.
Sí, però això és per romanticisme teu.
Sí, sóc així. Clar,
després del concurs de tir es va fer un ball en honor dels tiradors al local de l'Artesana. Llavors, com estem veient ja aquests dies, ho acabaven tot ballant. Era com al final de l'Astèrix, s'ha fet un àpat, doncs aquí, fessin el que fessin a Montblanc, al final feien un ball.
I que bé s'ho passaven, sí.
Sí.
És que era una manera d'apropar-se, a veure què feien. Un ball.
Fregar-se.
Clar.
L'única manera de fregar-se.
Bueno, Eduard.
Digue'm.
No, res, res.
Passem a l'apartat de la publicitat, que jo sé que a tu t'agrada molt. Aquesta setmana se segueix anunciant l'Institut Electroteràpic d'en Josep Sobirà, que ho cura tot amb rajos exovioletes, que això no em va quedar clar.
Va pagar, havia pagat tot el mes.
Sí.
Sí, ja, ja. Bueno, això la publicitat era, anava a llargues tirades, eh? Sí, sí. I, en canvi, l'Institut Electroteràpic i els Mimos, aquesta setmana els hi ha sortit un nou competidor, que és l'Antiapoplègic Meister, que cura la paràlisi o feridura amb un remei descobert per un tal abat Johannes Meister, del monestir de Hirsa.
Ostres.
Ara dic que ni l'abat Meister ni el monestir de Hirsa han existit mai, però és igual. Si no es cura algú és perquè no vol.
Això sembla allò de les pel·lícules de l'Oeste, no? Que van en aquelles, com es diu?
Sí, caravanes,
amb aquells carruatges, no? I porten aquells pòcimes, no sé, uns xarops, no?
Aquests es van gastar tant amb la campanya publicitària.
Aquests anaven Seguim. Pels pobles, simplement.
Sembla que ho hagués Chiquito la Calzada.
Sí, igual. ¿Cómo?
Chris Heister.
Va, que això és un programa seriós de literatura.
És molt divertit. Sí.
Vinga, el Banc de Valls segueix anunciant la seva sucursal i segueix regalant les guardioles que la setmana passada, es veu que no havien aconseguit esgotar-les, però li ha sortit la competència de la publicitat del Banc de Roma, que ofereix un interès, atenció, entre el 2 i el 5%, no està gens malament amb els temps que corren, i també hi ha publicitat del Banc de Reus amb sucursals a l'Espluga, Francolí, Falset, Gandesa, Juneda, Montblanc, Móra d'Ebre, Sarral i Santa Coloma de Queralt. I per si està escoltant la Judit, no consta cap sucursal a Barberà. Ho sento. Però sí que, en tant de banc, la nova Conca ja semblava més l'expansió que no pas un diari local. I per acabar, un anunci de la tintoreria de Josep Cervelló, el número 31 del carrer Ribé, on es tenyeixen i es renten tota mena de vestits per home i senyora. Rentat en sec, tenyit i arrissat i rentat de plomes i boas. Poca broma que les senyores de Montblanc fa un segle portaven boas, Ana
boas,
Maria.
Boas.
No, no t'hi veig, tu tens de boas?
No, jo tens suposo... No, suposo que és no. Allò, no? Que, de pell que s'enrotllaven així al sí. Coll, no? Que era estret i llarg.
Era que era com una, com
o de
una,
plomes.
Com una bufanda de plomes. Sí,
de plomes.
Sí, va. Allò cantant i tot, veia luz, saps?
Sí, vale.
O fumant d'espero. Allò s'ha de cantar amb una boa.
Allò amb una boa, sí.
A Montblanc es feia molt això i es portava la tintoreria d'en Cervelló. I també hi havia promptitud en els dols, que no seria el primer cas en què quan es mor la padrina es necessita anar a correcuita tenyir de negre el vestit de casament per anar al funeral.
Ostres.
Doncs això podies fer-ho a la tintoreria del Josep Cervelló. I dit això, per tots, força, salut i molts mimos.
Gràcies.
Que bons.
Que és Nova Conca, quines joies.
Eh? Oh, sí, Fa 100 anys, no?
Aquesta part d'anuncis, és que hi ha el llenguatge, no? Que,
sí.
Com hem canviat.
Sí, sí, sí.
Molt bé, boníssima la Meroteca, a veure la setmana que ve.
Sí, disfrutem, sí, sí. Disfrutem aquí el programa.
Prometo venir amb novetats d'un segle d'antiguitat, però novetats.
Novetats, sí.
M'agrada aquest to de parlar en present, no?
Clar.
S'inaugura.
Sí, s'inaugura, sí, clar.
Doncs sí, vinga, va, seguim. Toca discos ara, Sebas.
Toca discos.
Que t'has agafat una cançó, no?
Sí, perquè la setmana passada la presentació de la temporada va sortir així espontàniament la cançó de El gato que está triste y azul.
Sí.
Llavors jo dic, per què no anem a analitzar la lletra d'aquesta cançó i això del gato azul, no? Que ens va sortir així espontàniament.
Vols que escoltem una miqueta?
Escoltem-la.
Sí, si em fas una senyal quan vulguis separar-hi, vale?
Vale, vinga.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella,
Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul.
Doncs sí, al final també ens està demostrant que les cançons també són poesia, no? Quina sí. Lletra més bonica.
Sí.
Jo he anat a analitzar una miqueta l'origen d'aquesta cançó i aquesta que acabem de sentir, sí, és una cançó del brasiler Roberto Carlos, però l'original és de Gaetano Toto Savio, que potser el coneixereu perquè és autor de Maldita Primavera de Yuri, una cançó bastant famosa, i Giancarlo Bigazzi van escriure Un gato nel blu, que posteriorment seria adaptat a la versió que més coneixem i amb la que Roberto, sí, Roberto es va presentar al Festival di San Remo a Itàlia l'any 1972 amb aquesta cançó, que no va guanyar el festival, eh? La història que narra la cançó és una història d'amor adolescent que a través de la metàfora d'un gat que se'ns presenta aquest sentiment. Una barreja de sentimentalisme en què el gat esdevé la companyia i posteriorment el símbol d'aquell amor. Quedeu-vos amb la imatge del gat, no?, que cada nit s'apropa a casa del nostre protagonista, però que en sec aquest gat deixa de venir a visitar-nos, no? Ens queda aquell anhel, aquella tristesa. Pues és el que ens està explicant la cançó. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gat representaria, doncs, el punt d'unió que hi ha entre aquestes dues persones enamorades. Al principi el títol de la cançó era Un gato en la oscuridad. És a dir, que si busquem aquesta cançó trobarem que en el disc diu Un gato en l'oscuridad, però que van evolucionant i el comencem a trobar com El gato que està triste i azul. Però ens preguntem, d'on ve que aquest gat sigui blau? Triste i azul, blau.
Blu.
Diu, la versió italiana, que seria l'original, sí, diu Un gato en el blu. Blu significaria el blau, és un blau fosc. Blau cel seria azzurro. En italià azzurro seria com un blau cel, però blu és un blau fosc, el blau de la nit, no? Mm. Per tant, el títol seria Un gat en el blau, original en l'italià. Què podem interpretar com el gat que està en un blau fosc, el blau de cel nit? D'aquí podem extreure dues imatges, que és les que a mi m'han vingut al cap. La primera, que seria més poètica, no?, que és un gat que està dibuixat en el cel, la silueta d'un gat en el cel. Quan ell mira cap al cel, veu aquell gat que li recorda aquesta estimada. I la segona seria que el protagonista veu des del seu balcó, no?, veu la figura o la silueta d'un gat mirant cap al cel. Compartirem una imatge també perquè ens fem una idea de la imatge que podria estar veient el protagonista, sí? Així, doncs, s'entendria més la traducció de l'italià. La cançó diu en italià, diu Guarda le stelle, mira les estrelles, non vuol tornare, no vol tornar, in casa senza te, a casa sense tu. Sapessi qua giro, si sapiguessis que aquí baix, que notte bella, hi ha una nit tan bonica, quizá se un gran dolore, qui sap si un gran dolor si cancela, es pot borrar. Un gato en el blu, un gat en el blau. Eco que tu, i de sobte tu, espunti del cuore, apareixes del cor. Mia caro amore, el meu estimat amor. Fra poco sarai, aviat estaràs, negli occhi miei, en els meus ulls. Anche stasera, també aquesta nit, una lacrima sei, una llàgrima ets. Vull dir que al final la traducció ha fet no que canviéssim una mica el missatge de l'original, no? Un gat en el blau, un gato azul. Vosaltres, amb quina imatge del gat us quedeu? El gat que veu al cel o el gat que veu i que està contemplant el cel?
Jo el gat mutant de cabell blau, el Doraemon.
No, jo la segona que has dit.
La segona és més bonica,
sí, també,
no?
Més real,
no?
Sí.
I ara ja us proposo, ja per les següents setmanes, perquè vosaltres trieu quina cançó voleu que analitzem i a veure quina història té, i jo us proposo tres cançons de les quals haureu de triar una, que ja anireu triant a les nostres xarxes socials, a Instagram, sí? La primera cançó per triar és Como la flor, de Selena Quintanilla. No sé si us sona. Segur que si us la posen sabreu quina és. La segona cançó és Alejandro, de Lady Gaga, més moderna. I la tercera, Waterloo, de ABBA. Per tant, vosaltres triareu quina cançó analitzaré en les properes setmanes i a veure, quina d'aquestes tres trieu.
Doncs sí, molt bé.
Triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad.
Molt bé, i ara seguirem amb paraules, Anna. Saps que, no et ficaré la cortineta perquè al final crec que l'única que podem ficar avui és la teva perquè totes han anat canviant, no són noves.
Sí, no la posis, que... però posa'm una cançó. Una cançó que té molt a veure amb les paraules. Què diré?
A veure, escoltem-la.
No puedo dormir, no puedo dormir, atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer.
Bé, què us ha semblat? Secreta mujer. No sé si ho endevineu de què vull parlar de L'amant secreta, l'altra obra guanyadora del certamen literari, però en narrativa. I, bueno, m'ha semblat la cançó perfecta. No sé què estava buscant jo pel Google, que vaig posar secreta i em va sortir una cançó del Serrat. I dic, ostres, no? Doncs, bueno, va, estupenda. Doncs sí, secreta mujer, podríem dir amant secreta. Amant és una paraula que pot ser adjectiu, no? Seria sinònim d'apassionat, entusiasta, que té molta afecció per alguna cosa, per exemple, els amants del cinema o els amants del futbol, no? En aquest cas, actua com a adjectiu, però amant també és nom i té masculí i femení. Què és amant? És una persona que manté relacions amoroses i sexuals amb una altra persona, sense estar-hi casada, ni conviure, ni ser parella de fet, res. O sigui, tot fora de lo normal, no? Jo crec que a la novel·la de L'amant secreta el significat pertinent és aquest segon, no? Una persona que manté relacions amoroses i sexuals amb una altra sense estar-hi casada. Fins aquí, amant. És una dona, en el nostre cas, no és un home, amant,
secreta, és, no és, secret.
És l'amant secreta. I secreta, bueno, ja han posat la cançó, no? Esa secreta mujer, què volem dir amb això de secreta, no? Què és un secret? Què és un secret, per començar? Que està ocult i que ningú no ho coneix, no? Una cosa que no s'ha revelat, que qui ho sap no ha de divulgar i que resta amagat i ignorat de la gent. Allò ignorat en general, i que si ho saps no ho has de divulgar perquè és un secret, és la discreció absoluta, és cosa no descoberta, no explicada. També té altres significats. Jo no sabia o no recordava que, per exemple, un secret és un amagatall fet en certs mobles per a guardar-hi coses de valor. Bueno, va, sí, sí. Té relació, no? Té relació. És una cosa que no ha de saber ningú.
La caixa forta darrere un quadre.
Sí, sí, sí. També és una part de l'orgue constituïda per caixes de fusta que reben l'aire a pressió abans de distribuir-lo als tubs. També és una oració de la missa entre l'ofertori i el prefaci. Bueno, ni idea. Però bueno, sí, també sí, se li diu secret,
sí,
no?
Sí, després hi ha el secret ibèric. També.
Estava pensant el mateix.
El secret ibèric, és veritat. Sí, sí. És veritat, jo el primer dia que ho vaig veure en una carta de restaurant, dic, què és això del secret? Secret és aquella part del l'humillet, si la més tendra, no?
El secret no és.
No, aquí, en aquest cas, no, no té el mateix significat.
No, és com
no?
El tall, no? Aquest secret.
Sí.
Secret de l'animal, potser.
Sí, sí, sí. És que és la part més tendra, no? Aquella que...
Sí, sí.
Per tu el secret,
després
no?
Després hi ha un secreta, això també.
Sí, també. Però bueno, deixem-ho així, sí, sí. Que és un secret, tornem-hi, és una informació que no vol ser divulgada i que roman en el coneixement d'un nucli de reduït de persones. Pot resultar convenient amagar per la mateixa naturalesa de la informació o per possibles conseqüències negatives que en pugui derivar. Per exemple, en aquest cas de la novel·la, quan la llegiu, bueno, i només pel títol, ja se sap que allò ha de ser secret. Seria una bomba. Normalment, aquella altra persona, l'amant secreta, pot ser que estigui casada. Bueno, seria un escàndol. Vés a saber qui és el seu home. Vés a saber. D'alguna manera es relaciona amb la privacitat. Un tal George Simmel, no sé com es pronuncia, a mi em van ensenyar, si no saps una llengua, no saps pronunciar-la, tu pronuncies literalment. Pues jo, George, encara, Simmel, va estudiar com els grups socials es cohesionen amb secrets que oculten a possibles competidors. També hi ha secrets d'aquesta mena. A partir d'aquesta ocultació es poden arribar a crear estructures de poder i de defensa. Doncs bueno, fins aquí la man secreta.
Quants secrets que hi ha encara per desvetllar.
De fet,
i per desclassificar.
Les dues paraules es complementen molt bé, no? Perquè amant ja es dona parentès que és algú secret entre una persona.
Sí, quan dius amant,
sí, la definició deia
ja que... és una cosa que és fora de la llei, diguéssim, sí. De la llei.
Sí, encara reafirma més que ha de ser secret, vull dir, encara es reafirma més. Amb dues paraules ens està...
Sí,
no?
Quan fa de nom, quan és adjectiu, l'amant del futbol, és molt amant de la cultura, no? Com nosaltres, no? La literatura, som amants de la literatura, això no és un secret. Però quan és nom, sí, quan dius amant, ep,
sí, clar, però això tu ho deies també, o sigui, no cal que estiguin casats cap dels dos, podem ser amants sense jo tenir una dona i tu tenir, no? Clar, però hi ha aquesta connotació, no? De...
Sí,
no,
no és... sí.
Algú prohibit, no?
Sí, pots dir que tens un amant i no té per què ser il·legal o que tinguis que amagar-ho, simplement... Tens un amant que no vol dir que ja estiguis casat, ni que t'hi vulguis casar, ni que vulguis conviure, simplement que tens una persona...
Però si és secreta, segur que hi ha algú casat per allà al mig.
Per això. Quan poses la paraula secreta, sí, sí, i a més, bueno, llegiu-vos la novel·la que veureu, és una bomba.
És boníssima.
És una bomba, aquest amant.
Doncs sí, ja acabem amb paraules.
Sí,
aquí, avui.
Sí,
doncs,
sí.
Va, doncs passarem a... El calaix, passarem, Sebas?
El calaix, vinga.
Sí. A veure, també tenia alguna cançó preparada, tu mateix em diràs quan la vols.
Sí, ja mateix, sí. La fiquem així de fons, perquè quedi més cookie.
Primer situem una miqueta el context amb la música.
Sí, és que la setmana passada em van comentar la presentació de «Ei, a veure si em dius alguna sèrie així per veure». I dic, pues mira, us portaré un... per omplir la tardor, no?, de sofà, manta i una bona sèrie de Netflix, en aquest cas, i us he portat tres sèries de Netflix que jo me les he mirat i que són molt boniques. La primera d'elles és Les de la última fila. Sí que és una emotiva comèdia de 6 episodis que explica la història de 5 noies de 30 anys, amigues des de l'adolescència, que es reuneixen per una setmana cada any sense excepcions. Però aquesta vegada ha sorgit una cosa que les obliga a reinventar les regles del joc. A una d'elles li han diagnosticat càncer. Així com hi ha viatges que et poden canviar la vida per sempre, també hi ha vides que poden canviar els teus viatges per sempre. Per això es comprometen a completar una sèrie de reptes junts caòtics que faran d'aquesta experiència una cosa inoblidable. Només dir-vos que al principi de la sèrie veus com cada una d'aquestes amigues es rapa el cabell. I fins l'últim capítol no saps quina d'elles és la que té el càncer. Vull dir, molt bonica, és molt emotiva i també molt, molt graciosa. Les de l'última fila.
La següent sèrie que us porto és The Crown, ara que ha passat tot això de la reina d'Anglaterra, sí. The Crown és una sèrie de caràcter biogràfic que se centra en la vida de la reina Isabel II d'Anglaterra i la història mundial que ha tingut lloc al llarg del seu extens regnat. La sèrie explora la vida personal de la reina, però també plasma el món de la postguerra, amb la societat en constant transformació a causa dels diferents i bruscos canvis esdevinguts fins a la situació de relativa calma actual. La ficció històrica comença amb la princesa Isabel, de només 20 anys, i la depriment perspectiva del futur de la monarquia en un món destruït i amenaçat per la guerra, alhora que intenta estrènyer la seva relació amb el primer ministre del país, Winston Churchill. A través de la seva visió es podran veure les rivalitats polítiques i intrigues personals dels principals personatges de la història contemporània d'Anglaterra, fent èmfasi principal en les relacions que existeixen dins la mateixa família real. 4 temporades i un total de 50 episodis que no et pots perdre. Restem ara a l'espera d'una 5ª temporada que s'estrenarà el 9 de novembre i de la qual sabem que es va gravar a Barcelona al moment de l'accident de la princesa Diana. Va quedar parada amb això de la mort de la reina d'Anglaterra, però ho van reprendre i el 9 de novembre la darrera temporada. I finalment us porto La Emperatriz. Sí, l'emperadriu ens presenta una interessant visió de la vida al Palau de Sissi. Isabel va ser coneguda per la seva peculiar personalitat per a una dona de la seva època, carismàtica i rebel, de cor lliure i empàtica. La sèrie ens parla d'una dona forta, encara que immadura, que xoca amb la realitat de la vida envoltada de persones que només volen fer-la servir o posseir-la. Encara que la sèrie ens explica la ja famosa història d'Isabel de Baviera, aquesta producció mostra un rerefons força contemporani. L'emperadriu és en realitat la història de dos joves d'esperit lliure que han de fer front a una sèrie de responsabilitats per a les quals encara no estan preparats. Tant Isabel com Francesc, que és el seu marit, tenen poca noció del que signifiquen les seves decisions i n'aprenen de primera mà les conseqüències. És una sèrie de 6 capítols d'uns 50 minuts cada una d'elles. Vull dir que amb això podeu omplir la tardor de sofà i manta.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, aquest calaix anava ple. I ara sí. Sabeu què toca ara?
Què toca?
El vitrianigma, que encara
no ho
vam
fer, raó.
Que ara el deixem pel final, que sabem que la gent està esperant aquest
tens
moment.
Raó.
I abans el fèiem al principi, llavors hi havia una baixada d'audiència brutal. Anem amb el vitrianigma, som-hi. Tampoc fico la caràtula. I us fico una mica en situació, no? El de l'any passat, el de la setmana passada, el vitrià ens enviava això. Deia, m'expresso amb contenció, tot i el tuf a whisky. A veure si algú ho sap, però mentrestant ficarem una petita pista.
En todas partes se saborea, se españolea con whisky.
Se españolea.
Hala, què us ha semblat? Heu rebut la pista?
Sí.
M'expresso amb contenció.
Molt vintage,
tufa,
no?
Whisky, era de 3 lletres, el vitrianigma.
Però d'on us treu la música aquesta?
Això és un anunci dels anys 60. També, si podem, el passarem a les xarxes perquè no té desperdici.
Ostres.
I avui és un gran dia per espanyolear com whisky dic, home, no foteu.
Espanyolear. Sí, tot just avui. Molt bé, molt bé.
Doncs sí, doncs la paraula era dic i ens diu això l'Antoni Vitrià, no? Diu, ai, amics meus, comencem la temporada amb una paraula que tufeja lleument. La raó de dic. Per un costat, el present indicatiu del verb dir, no? La primera persona, també el seu significat com un mur que serveix per contenir, d'aquí m'expresso amb contenció. L'arribada de l'aigua, a fi d'arrasarar un port, per exemple, i finalment, el sentit més vintage d'aquest terme ens porta una coneguda marca de whisky i que, escrit, ho faríem amb la Y. A veure com diu aquí, voleu escoltar com es promocionava als anys 60? Sí, sí, ja ho hem posat. Ser espanyolea com whisky dic. Diu, algun comentari a la sala? Diu.
Ja l'hem fet, ja.
Sí, sí. Tenim 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 participacions. Totes han encertat excepte una, que és boníssima, que és era la paraula pet. M'expresso amb contenció, clar, potser va entendre, m'expresso amb incontenció. Molt bé. Cal dir que aquestes persones entren en un sorteig a final de mes, tant les persones que participen al Vitrenima com les que es comenten diferents publicacions que fem en Instagram, a final de mes d'un llibre que regalarem. I bé, passo ja al Vitrenima per la propera setmana. D'acord?
D'acord.
A veure, diu així. Algú que dubta, però que amb un trepat s'hi atreveix. De 10 lletres. Toma ja. Algú que dubta, però que amb un trepat s'hi atreveix. 10 lletres. I així que ja sabeu, teniu tota una setmana per pensar, per buscar...
10 lletres,
El Vitrià...
Llarga,
Fa estratègia, no? Primera setmana, 3 lletres, diu, molta gent s'apuntarà perquè deu ser fàcil, tot, ara, pam, vinga. Els que us heu enganxat, busqueu aquesta paraula de 10 lletres i ens envieu les respostes per privat al nostre compte d'Instagram o a literariascarrits@gmail.com. I vinga, molta sort, a veure. Recordeu que fem una puntuació i un rànquing,
Sí, sí, al final hi haurà premis, hi haurà premis.
I tant, i tant. I bé, ja estem a punt d'acabar. Jo m'havia preparat la secció que feia la Judit d'aquell llibre de 100 contes per nenes rebels. Com que avui no hi és la Judit i no tinc aquell conte, sí, però sí que he agafat una biografia d'una dona, penso jo, que prou important, i aquesta és la Violeta Parra. També sembla un dia com avui, un dia molt assenyalat per parlar de gent com ella, no? Gent que, bueno, per qui no la conegui, és xilena, va néixer a San Carlos, a Chillán, cantautora i folclorista, va ser estudiosa del folclore de Xile i sobretot la part dels Andes, no? dels Andes al nord de Xile. Des de petita sent afició per la música i el folclore xilens, el seu pare era mestre de primària però també era un conegut folclorista, va estar a Santiago de Xile, va començar a actuar amb la seva germana, ja va començar a fer música, el 42 guanya un premi a un concurs de cant espanyol, llavors comença a viatjar per tot Xile, es posa en contacte amb la realitat social xilena, no? Per les desigualtats econòmiques, no? La mineria, les bosses de pobresa, les grans ciutats. El 52 va recórrer els barris més pobres de Santiago de Xile, mineries, explotacions agràries, recollint cançons anònimes, que després ella repetiria i reproduiria, no? A la ràdio de Xile, a l'emissora de ràdio. El 54 rep el premi Caupolicán, el mateix any es casa amb Luis Arce i té dues filles, va conèixer a Pablo Neruda. A meitat dels 50 va fer un viatge pels països de l'Europa socialista, i de tornada, el seu pas per França, va tenir l'oportunitat d'exposar al Louvre uns tapissos que ell havia fet. Va poder gravar també a París àlbums de folclore xilè, va ser designada directora del Museu d'Art Popular de la Universitat de Concepción, a Xile. Va passar els primers anys de la dècada dels 60 a Europa, on va realitzar actuacions a diversos països. Van fer una penya, sabeu què és una penya? És un lloc on es reunien diferents persones, no? Músics, una espècie com de bar, no? Podríem dir.
Sí.
A veure per on anava. Ha fet moltes cançons conegudes, com Casamientos de Negros, Yo canto la diferencia, Una chilena en París, Rinde el angelito, Volver a los 17, Gracias a la vida.
Sí, aquesta sí que...
Sí, sí. La seva creativitat la va portar a cultivar la ceràmica, va feia tapissos, com hem dit, pintura, la poesia... Els dolors i les alegries de la seva vida encoratgen els versos d'allò humà i allò diví. Malauradament, com a conseqüència d'una forta depressió, Violeta Parra va acabar amb la seva vida el 5 de febrer del 67, moments abans de sortir a un escenari. Hi ha qui no entén com Violeta Parra es va fer un tret al cap tan sols uns mesos després de cantar per primer cop Gràcies a la vida. I hi ha qui entén la cançó com el comiat d'una dona cansada, però agraïda pel viscut. Morir amb 49 anys.
Ostres, jove.
Escoltem-la, i amb això ja també ens acomiadarem amb aquesta cançó de Violeta Parra. Moltes gràcies, Helena,
gràcies,
per la teva visita. Ha sigut
un gràcies a vosaltres.
Anna, Sebas,
sí.
Passem pàgina, ens veiem
passem pàgina.
La setmana que ve.
Amb un record a la Judit. Judit, la setmana vinent t'esperem aquí, compartint les lletres, les paraules. Sí. I fins aquí, no?
Doncs sí, molt bé.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.